shoe? What if I want to be a purse? You know, or a hat? No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, Daddy.
El 22 de setembre de 1994 es va emetre Friends per primera vegada a la televisió. Fa 25 anys es va estrenar Friends, el Ross, la Rachel, el Chandler, la Mònica, el Joey i la Phoebe es colaven a casa nostra per quedar-s'hi com a mínim 10 anys. Tots recordem els capítols d'Acció de Gràcies, aquell viatge a Londres, els tres divorcis de Ross, el riure diabòlic de la Janice, escenes, gags, diàlegs que no només ens han fet riure, sinó que a molts de nosaltres també ens han marcat d'alguna manera. Avui al suplement volem parlar precisament d'aquesta sèrie, volem parlar de Friends, volem revisar la sèrie amb dos periodistes que sovint que gairebé sempre parlen de sèries i televisió, el diari Ara i a Núvol, són Alejandra Palés i el Joan Bordeus, i també amb la sociòloga Cristina Sánchez Miret, amb qui mirarem d'entendre per què 25 anys després ens continua agradant tant Friends. Alejandra Palés, Joan Bordeus i Cristina Sánchez Miret, com aneu?
Bon
com estem? Ara estàvem fent la tertúlia ja prèvia abans de tot això, perquè és que, clar... Deixeu-m'ho dir una altra. És la sèrie de la vostra vida, Friends, Alejandra?
Per mi sí.
Per tu sí?
Sí. Es va estrenar quan jo tenia 10 anys, va acabar quan jo en tenia 20, va pillar el pas de nena a adulta, per dir-ho d'alguna manera.
Joan?
Jo diria que Friends és la sèrie de la meva vida perquè ha fet possible Plats Bruts. Llavors hi ha una retroalimentació entre quina és més la sèrie de la meva vida i una va ser abans que l'altra.
Sí, Plats Bruts està inspirada d'alguna manera amb allò, no?
Jo diria que Plats Bruts és Friends a l'Eixample.
Friends a l'Eixample, correcte. Jo recordo que arribava tard a classe alguns dies perquè crec que era el Canal Plus.
Sí. Casa,
jo no tenia Plus, però hi havia un amic que el passava a recollir l'hora de la classe, que feien el capítol a les 3, jo començava a classe a 3:45 i a 25 s'acaba el capítol, després en 5 minuts havia d'arribar.
Bueno, perquè el Canal Plus primer feia els capítols nous en tancat i després feia la reposició en obert, llavors sempre anaves una mica més tard del que estàvem fent als Estats Units i sí, era bastant...
Cristina, per què triomfa 25 anys després aquesta sèrie i la continuem mirant? Perquè jo m'he passat l'estiu, ara us ho explicava també, mirant la sèrie.
Triomfa, i jo crec que pot seguir triomfant, és a dir, no crec que s'acabi ara perquè és intemporal. En realitat, a veure, evidentment, sí, les imatges, els vestits, com van posats, és una altra època, però del que parlen, no té temps, no és finit, no són coses de les que ja la gent no es preocupi, sobretot la gent jove. Ara, quan vosaltres, jo ara, tu deies, fèiem la tertúlia abans, la fèieu vosaltres, jo us mirava amb la boca oberta tots. Primer, no perquè siguin més joves, que també ho són, no és aquest el tema, però en tot cas, perquè estaven entusiasmats, no és la sèrie de la meva vida, perquè a mi em va agafar en una altra època, però jo l'he vist ara. Perquè el meu fill la va veure ara, quan dic ara vull dir fa 2 anys va començar. I ara, de tant en tant, quan la veig a la tele, també segueixo mirant-la. Per què? Perquè realment sí que enganxa perquè és blanca. Això és important, eh? I ara em direu, també n'hi ha moltes que enganxen perquè són negres. Què vull dir blanc i negre? Vull dir, aquesta és una d'aquelles...
Sí, perquè blanc i negre ho podem interpretar de moltes maneres.
Sí. Quan
jo si deia... parles d'humor, humor blanc.
Sí, d'humor blanc, exacte. Sort que m'has puntualitzat, que
no
tenia cap problema.
No, però també és blanca, tots els personatges protagonistes són blancs, també.
Sí, són blancs. I és veritat que ara tenim... I a més, ells, jo no diré res d'això perquè ells són els experts, els meus companys d'avui aquest matí, però n'hi ha moltes altres que precisament s'han endinsat la negritud ara. Però hi ha un tipus de sèrie que sempre ha caracteritzat la televisió, jo crec, des del començament de la televisió. De fet, el començament de la televisió era molt això. Programes, allò de bona gent, bons, perquè la gent disfrutés, perquè la gent es relaxés, només mostrant les coses maques de la vida. I ells mostren només les coses maques de la vida. Compte, tenen problemes. Sí que tenen problemes, però fixeu-vos. De feina important, allò de venir fatal de la feina, com et matxaca la vida. De diners, no n'hi ha ni un. Tot i que em direu, ja sabeu, la Phoebe, que venia d'una caravana, que no sé què, on vivia... Però en realitat és com si tu t'estessis mirant per la finestra el que passa a un grup d'amics proper o la veïna del costat, i això, a més, fet amb una estructura que dona tranquil·litat. Us en recordeu les criatures de petits que sempre volen que els expliquis el mateix conte? Sempre diuen, no, però si aquest ja te'l saps, no, però torna-me'l a llegir. I si tu canvies una cosa del guió, de la lletra del conte, et diuen, no, que no anava així. Les sèries aquestes et donen aquesta pauta. I això et fa seure al sofà i senzillament com tranquil·litzar-te, a banda de que t'identifiques amb algun que altre personatge més i tot un seguit de coses que si voleu, després desenvolupem.
We were on the break!
Coffee House. We were on a break. Aquest és el moment en què el Ross... O sigui, crec que el Ross i la Rachel ho deixen. M'ajudareu, perquè
sí,
jo
sí,
tampoc
sí.
La vaig seguir tota seqüencial. Ho deixen. i el dia que ho deixen, el Ross se'n va amb una altra noia. I després diu, tenia excusa. Clar, aquí ja divideixes tots els fans de... Podia anar-se'n amb una altra noia si ho acaben de deixar o no?
Bueno, és que...
Era una pausa, no?
Ho van deixar a mitges.
Una pausa és una pausa, tu, escolta'm.
Ho van deixar a mitges. És un moment de baralla que ella li diu... Em sembla que ens hem de prendre un descans, però no evoluciona més la conversa. I ell marxa, però ell marxa, fot la taja a la seva vida i es lia amb la noia aquesta.
Perfectament excusat, el Ross.
Home!
Jo m'he molestat a fer una mica de sociologia, Roman. I he trobat que l'enquesta més gran ho soluciona de forma diàfana. L'enquesta més gran que s'ha fet d'això és que la gent està d'acord amb que ho van deixar i està d'acord en que no importava. Llavors, vull dir, o sigui, les dues coses és...
Alejandra, quedes aïllada.
La conclusió final...
És que jo li tinc molta tírria, el Ross. Haig de reconèixer...
Però fixeu-vos
que...
el millor de tot. Com solucioneu vosaltres la vida fora? O sigui, la sèrie l'únic que et dona és l'excusa. El que és important és la vida paral·lela que es queda. Que es crea després d'això. Cadascú partidari d'un de l'altre, justificant el seu personatge segons li interessa perquè és el que més li agrada a l'altre. Això és boníssim. O sigui, la tensió aquesta amorosa apareix en moltes sèries, però la tensió no resolta. Perquè si no, arriba un moment que, bueno, és la preparació i el clímax, d'acord? D'aquesta manera sempre saps, ai, estaran, acabaran, no acabaran, ara torno, ara deixo d'estar.
Joan, com aconsegueix una sèrie com Friends durant 10 temporades mantenir el nivell a dalt de tot?
El nivell d'audiència, el nivell...
D'audiència i de tenir ganes de veure els capítols, és a dir, hi ha sèries que baixen el nivell, no? Vull dir que...
O sigui, sí que, si comparem amb altres sèries, una cosa que fan molt als Estats Units, que realment són una trituradora de guionistes, té una quantitat de guionistes joves que només duren res, no és com aquí, que pot haver-hi un gran creador que s'apodera de la sèrie, la controla des de principi a fi, sinó que és una espècie de selecció darwiniana d'una persona que té un bon guió, l'envia i hi ha una competició brutal en el sistema, en la indústria, que acaba produint que només els guions que reflecteixen les idees més brillants, més bones, o sigui, és algo salvatge, com allà els guionistes, per exemple, va ser cèlebre quan va haver-hi una vaga de guionistes en una cosa impensable aquí, que de cop i volta sèries com Herois, que aquí ens havien agradat molt, es van enfonsar. Allà els guionistes tenen un gran poder i una gran competició, i a vegades jo crec que quan una sèrie s'estanca o no aguanta el nivell és perquè a vegades és molt la criatura del seu creador que no veu, no deixa entrar a l'aire, no deixa veure les coses de fora. El sistema americà està fet perquè si tu arribes a ser el guionista de Friends hagis tingut que competir i barallar-te amb una jungla d'altres guionistes que cobraran molts diners per ser guionistes, que és molt probable que puguin fer una seva carrera a partir d'això amb un sistema de premis i de reconeixement tan brutal que, bueno, és una tensió creativa que ajuda a mantenir aquestes sèries. Jo crec que parlant de forces hegemòniques i competitives, que Friends va saber mantenir aquest aire que no parava d'entrar i sempre hi havia gent trobant allò que estava passant a fora.
A two. A one, two, three. Five, a four, a three, two, two, four, seven, five, seven, six, seven, 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 seven.
Aquest moment és molt celebrat, és el moment en què la Mònica li explica al Chiller les zones erògenes que deien les dones, i en compta fins a 7, quan el Chiller amb prou feines crec que...
Dues, em sembla que són.
Els personatges, no, Alejandra? Els personatges, tots ells funcionen per si sols quan els barreges, però estan molt ben descrits, tots tenen les seves particularitats, no?
Sí, jo crec que funcionen superbé quan estan tots junts. De fet, per mi els capítols que m'agraden més són els que hi ha trames que estan tots present, però per separat tots tenen una part adorable i tots tenen una part que no t'agrada. Vull dir, la Phoebe et fa riure molt, però a vegades et cansa. Tots tenen aquesta dualitat i a tots els hi pots trobar alguna cosa, i també és el que dèieu, que et pots identificar amb parts d'ells, no? Sí, jo crec que és d'això que t'acaba enganxant d'ells.
Jo crec que al final l'èxit d'una sèrie és quan la gent del carrer que ve dient això és molt Rachel o això és molt Ross, quan nosaltres podem arribar a dir aquestes coses...
Això ho ha aconseguit aquesta sèrie, no? I de fet, molt, quan la vèiem, a molts ens agradava pensar qui seríem, com sóc la Rachel, sóc la Mònica... I jo recordo amb el grup d'amigues que intentàvem com repartir els papers de qui era cadascú, no?
Això és completament social. Això és una expressió de nosaltres com som, perquè de fet ho som amb la mesura que hi ha un altre. Si no, és a dir, en el buit nosaltres mateixos no sé què seríem. Som éssers socials per definició. Llavors, la idea de grup és molt important. I aquestes sèries juguen molt amb això. Juguen amb dues coses. Amb una mena d'eterna joventut, perquè, fixa't, no acaben de sentar... S'acaba la sèrie quan comencen... bueno, no, perquè la Rachel té fill abans, eh? Però vull dir...
Sí, però quan no té una vida tan establerta.
Però no té la vida establerta. És quan els altres se'n van a les afores, quan es fan adults. I aquesta idea de la joventut, la nostra societat la glorifica total. És la millor època. I la segona cosa és la idea de veure'ls en grup. Com interaccionen, com s'ajuden, com no s'ajuden, com es complementen, com veiem una faceta de cada un diferent.
De fet, el leitmotiv de la sèrie és el moment en què els teus amics es converteixen en la família, no? I jo crec que va connectar amb una generació que cada cop es casava més tard, cada cop formava una família més tard i que realment la seva família eren els amics. No tenia...
A banda, sociològicament això és molt important. Mira, fer-se gran és separar-te de qui són els teus pares. D'acord? I la idea de triar una família diferent és reafirmar quina és la teva identitat. Per això funcionen també aquests tipus de sèries, o és igual, aquest tipus de referents, també en literatura. El que passa que ara ja en comptes de llegir, doncs mirem sèries. És igual, no passa res, eh? La qüestió no sí. Ho dic en aquest sentit. Llavors això aporta aquesta idea de com tu fas també el teu camí i idealitzes molt com l'han fet, perquè aquesta sèrie és ideal el que passa.
Sí, però és una mica el que has dit quan heu parlat de generació, que al final sí. Reflecteix una generació. Si la compares amb què ha hagut de canviar perquè una següent sèrie reflecteixi una altra generació. Per exemple, Girls, que no sé si l'heu vist, una sèrie molt generacional. Per exemple, el primer capítol de Friends, la Rachel necessita trobar feina i troba feina per tall. Al cap de 5 segons ja és... En canvi, a la següent generació, la següent sèrie generacional de joves com Girls, a la Hannah li costa 5 temporades trobar... Vull dir, trobar feina es converteix en algo que pugui portar capítols i capítols i capítols, mentre l'altre diu, a veure quan trigues a trobar una feina, Rachel.
També era
un altre... per tall, pràcticament.
També era un altre moment, perquè quan va néixer Friends, ni s'havia produït la crisi econòmica que van patir, ni havia hagut l'atemptat de les Torres Bessones. De fet, les Torres Bessones surten en aquestes transicions tan,
bueno, de
tan
fet,
conegudes. Vull dir, que era una altra societat americana, no?
L'atemptat de les Torres Bessones va ser entre el final de la setena i la vuitena temporada de Friends, i ells van escollir no parlar de l'atemptat. De fet, no se'n parla mai. Hi han petites pistes i porten... Crec que el Joey porta un jersei de la policia de Nova York. En la pissarreta que hi ha darrere de la porta a casa del Joey i el Chandler fan dibuixos de Nova York. I però mai en parlen perquè... Aprens mai passa res dolent.
Ningú parlen s'enfonsa la sèrie.
Clar, ningú coneixia ningú que hagués mort a les Torres Bessones. Al món de Friends, l'atemptat de les Torres Bessones no existeix.
Perquè és un món idíl·lic. Si no, el miratge s'esfonsa. És per seure al sofà i pensar, ostres, tant de bo tingués aquesta vida. No per dir, hòstia, mira quin... Ai, perdó. Mira quina vida tenim.
De
fet, molt diferent.
La curiositat va ser que a la setena les audiències de Friends començaven a baixar i quan van tornar a finals de setembre amb la vuitena, l'audiència va pujar perquè la gent necessitava un lloc on ser feliç.
Però també és veritat que a vegades es parla molt de nostàlgia i heu començat dient, és nostàlgia com algo dolent, que la nostàlgia és dolenta, perquè és una manera de quedar-se en un passat ideal. Però si parles de les dues generacions, i si el món de Friends era genuïnament i materialment un món millor, i si les coses anaven millor, vull dir que a vegades potser veiem Friends d'aquesta manera, que és una síndrome a l'edat d'or, que pensem que tot temps passat va ser millor, però jo crec que també ens és útil comparar, perquè potser la nostàlgia a vegades és sàvia i potser als 90 les coses anaven una miqueta millor del que ens van ara.
Fixa't una cosa, als 90 les coses no anaven bé. La sèrie deia que les coses anaven bé perquè era un grup de gent que els hi anava bé, que és molt diferent. És veritat que, a més, com tu has dit de Girls, no té res a veure la realitat d'aquell moment amb la d'ara. Però igualment, ara en pots fer una que sigui meravellosa, perquè seguim amb el mateix plantejament. I aquesta alhora, com hem dit al començament, ni tan sols crec que vosaltres potser sí, perquè la veu estimant un temps que va créixer amb vosaltres i la podeu mirar amb nostàlgia, però les noves generacions, que s'hi han enganxat una mica també, perquè encara està de moda haver vist totes les sèries, i hi ha sèries que són mítiques, per aquí també enganxa. Però no hagués seguit enganxant després del primer capítol si la sèrie per ella mateixa no hagués valgut la pena.
Each team will answer 10 questions. The first team to answer the most questions wins. The categories are fears and pet peeves, ancient history, literature, and it's all relative.
A veure, Alejandra, dius que aquesta és la teva escena preferida. Recorda-la, va.
És el meu capítol preferit, que és quan la Rachel i la Mònica competeixen amb el Joey i el Chandler en una espècie de trivial de les seves vides, dirigit pel Ross, i llavors qui guanya aquell trivial es queda a l'apartament... Bueno, em sembla que és...
L'apartament bo, no?
L'apartament bo se'l queden el Joey i el Chandler, i si ho perden el Joey i el Chandler, han d'expulsar l'ànec i el pollet que tenen com a mascotes.
Sí.
I és boníssim, és un moment... jo crec que és com l'exemple perfecte del que és Friends, quan els personatges es comencen a retroalimentar i es tornen mig bojos, perquè aquella escena és... se'ls imba l'olla totalment.
És una llàstima que no li veieu la cara ara mateix mentre us ho expliques.
Sí, no, li brillen els ulls realment.
Aquest capítol és molt guai, perquè més, per l'altra banda hi ha la Phoebe, que està intentant ajudar el seu germà a tenir fills, és molt maco.
Sí. Sis personatges, tots blancs, tots heterosexuals i tots de classe mitjana.
Sí.
No sé si és el patró que es reproduiria el d'any 2019. Vull dir que no sé si en aquest sentit és una sèrie que ha quedat una mica antiga.
No, el 2019 també tenim aquest patró i en tenim molts més. O sigui, el que ha canviat ara és que s'ha diversificat la idea i el tipus de públic i
però
el tipus
a nivell d'atreviment, si ara hi hagués hagut d'haver una producció que fes un retrat com aquest, segurament...
Tots blancs no serien. No,
ni tots heterosexuals,
no,
segurament
ni tots
tampoc.
Heterosexuals tampoc. Ni, a més, segurament... Bueno, aquí ja veiem procedències diferents, però hi ha certes coses de les que parlen tampoc les parlaríem en els termes en què ho fan en aquell moment. Mm-hmm. És a dir, el que és políticament correcte ha canviat molt en aquests anys, i això sí que es nota en la sèrie.
I et pots preguntar fins i tot si no seria per culpa de Twitter. Una de les coses que ha passat molt amb aquest fenomen que hem dit de tornar a veure Friends en l'època de Twitter és que la gent de generacions més joves, més que nosaltres... coses que els hi rasquen i que comencen a... Els guionistes ja no tenen que aguantar el crític de tele el dia següent al diari, sinó que constantment estan en diàleg amb els seus fans. I hi ha moltes escenes que s'han parlat, com per exemple la Mònica, que tenia el trauma de ser grassa i el que va fer, però, i el Chandler li va dir que era grassa i es va venjar del Chandler fent-se guapa. Llavors, els millennials van saltar contra això. O el fet de tenir una persona per cuidar els fills, que fos gay o que fos això, que el Ross li semblava que era massa sensible, noi. Aquest tipus d'acudits, en el moment que existeix Twitter, la gent mira la sèrie, és com veiem aquí, no ho sé, les de l'hoquei, que la gent es llença a comentar tot el que veu i el guionista ho sap. Potser aquesta cosa ha canviat molt la forma d'escriure o pensar, no sé què acaba generant.
No, no és acció-reacció, no? Que és una cosa que fa 20 anys no hi era, o 25.
Sí.
Oh, look, there's Monica and Chandler. Hey! Oh! Chandler and Monica!
Aquest moment de bogeries quan la Phoebe descobreix per primera vegada que la Mònica i el Chandler estan junts a través d'aquesta finestra. Oh my God, oh my God, oh my God, my eyes, my
també
eyes.
També és un momentàs, de la
és
sèrie.
És un momentàs.
Sempre he pensat que la Phoebe era la millor, jo a mi m'entusiasmava.
Veus?
No, ja ho sé que no estarem d'acord.
Però això està molt bé, perquè al final és aquest el debat. Jo us anava a dir, hi han hagut intents després de Friends reeixits alguns, How I Met Your Mother, no? N'hi han hagut d'altres, però Big Bang Theory, segurament, sí. Però no ha estat el mateix, tot i que s'hi han acostat, potser, alguns, no?
Jo, bueno,
depèn.
Jo crec que amb The Big Bang Theory, per exemple, a mi em semblava personalment que els personatges evolucionaven bastant menys del que evolucionen a Friends, i que era molt més repetitiva. Al final era un tipus de trames que sempre acabaven igual. I, en canvi, a Friends jo li veia més com... Hi ha un fil conductor, hi ha com... Encara que tu saps que el Ross i la Rachel acabaran junts, tens com aquest misteri, per dir-ho entre moltes cometes. I, en canvi, a The Big Bang Theory a mi em semblava com molt repetitiu.
Jo estic molt d'acord amb el que té abans la Cristina, de la part de la fragmentació, que, o sigui, simplement s'ha fragmentat de tal manera que Friends aconseguia... Tenia, encara que fos real o una il·lusió, hi havia un consens sobre les quals les coses fer broma, i els personatges... érem el que la tele ens ensenyava que érem, només teníem aquest límit. Ara que s'ha fragmentat és molt difícil, no crec que sigui una cosa de tècnica o de narrativa, crec que els acudits, si tu veus Big Bang Theory, és que sembla escrit pels mateixos guionistes, el ritme, els riures enllaunats, crec que la fórmula està... Aquí ens ha passat també bastant igual amb Plats Bruts, que tenim una síndrome d'esplets de Plats Bruts. Què passa, que els guionistes ja no saben fer sitcoms? No, és que cada cop ens costa més tenir una sola... fórmula de consens a la qual tothom es pot enganxar. Però jo crec que les tècniques segueixen sent les mateixes, els guionistes saben fer riure igual, però han hagut d'anar fragmentant, i ara tenim aquesta sensació, ara que s'ha acabat el Joc de Trons, de què veiem tots.
Ha canviat molt el mitjà. Abans, jo sóc d'una època, vosaltres no l'heu conegut, aquesta època, que tothom mirava el mateix. I si no t'agradava, no miraves res més perquè no hi havia res més. D'acord? Ara no. Ara l'oferta és tan gran que difícilment un fenomen d'aquest tipus es torna a donar, tot i que em direu, en Joc de Trons potser ha passat? Doncs pues mira, jo no la miro ni la penso mirar. Sabeu? Però vull dir que ha canviat molt i aquestes sèries que has anomenat són, jo crec que tenen exactament la mateixa factura.
Escolta'm, la xarxa avui bull, diu la Mari Cuquí, el pare d'en Chandler era transexual, l'ex d'en Ross lesbiana, és veritat.
Sí, sí,
veritat. Eren secundaris.
Hi havia pinzellades.
Vull fer-vos una pregunta perquè crec que ho parlàvem abans. Eren tan friends fora d'escena? Perquè aquí s'ha dit que es portaven fatal, que cadascú cobrava una pasta diferent. Tot això que és mite o és realitat?
En principi és mite, perquè sempre que van haver de renovar contracte ho van fer tots junts, sempre van cobrar el mateix, i totes les decisions que prenien les prenien de forma col·legiada. O sigui, en principi eren com un petit sindicat, els sis, i la història, o el que han explicat sempre, és que mai van voler cobrar diferent, sempre volien que tot fos igualitari. I en principi, almenys les noies, la Lisa Kudrow, la Jennifer Aniston i la Courtney Cox, segueixen sent molt amigues perquè queden per sopar o comparteixen a les xarxes, i elles sí que són molt amigues. I jo crec que una de les claus va ser que quan la sèrie es va estrenar, et venien a això, que eren molt amics fora de la televisió, i quan els hi preguntaven a les entrevistes no tenien cap problema en dir sí, sí, veiem la sèrie junts i ho fem tots junts.
Alejandra Palés, Joan Bordeus, Cristina Sánchez Miret, estaríem estona parlant de Friends. De fet, és un pla fantàstic per aquesta tarda, seure al sofà quan s'acabi el suplement i començar a cruspir capítols. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, molt revelador també tot el que hem anat explicant.
Un plaer.
En tenim ganes de més, segur que ho repetirem. Fem una pausa i la Laura recebe el suplement. Fins ara.